Salutacions, senyores i senyors, molt bona tarda. Com tots els dissabtes, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Comença el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, que és director de Metrópoli Abierta i de l'Eletra Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda, bona tarda.
I de l'Eletra Global. L'Eletra Global, perquè el convidat d'avui, que ara el presentaré, té molt a veure amb el món de la cultura i del teatre. Àlex Salvo, bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Columnista del periòdico i editor i director del suplement de Cultura Abril.
Això, competència.
I el Sergi Doria, que és redactor de Cultura, cap de Cultura del diari ABC Catalunya. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
I tot això que rodeja el món de la cultura és perquè el convidat d'avui és una institució, un senyor de majúscules del món del teatre català i espanyol, el senyor Josep Maria Pou. Molt bona tarda, senyor Pou.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest dissabte.
No, que va, gràcies per convidar-me.
I felicitats, acaba de complir ara mateix 21 anys,
sí,
eh?
Sí,
i a més
sí,
a més,
sí.
Aquesta setmana també, doble felicitació, premi, butaca, honorífic, analitzaran, mm-hmm. el d'enguany. Escolti, un guardó, maco, bonic,
maco,
dels
bonic.
Pocs que els hi falta a vostè, eh?
Bueno, sempre
vostè
en queden,
tots, vostè tots,
sempre en queden un no surt en aquest món per fer recollida de premis, surt per altres coses, bueno, però agrada molt.
Recompensa que una trajectòria brillantíssima.
Agrada molt que vinguin aquests premis.
Analitzaran, vostè havia treballat amb l'Analitzaran?
No, mai. I per això aquest premi, de veritat, m'ha entusiasmat i m'ha emocionat doblement, perquè a partir d'ara el meu nom queda vinculat al d'Analitzaran mitjançant el premi Analitzaran, no? No havíem pogut treballar mai i era una petita espina que portàvem tots dos clavada. Cada vegada que ens trobaven en algun vestíbul d'algun teatre o pel carrer, que ens trobàvem també bastant pel carrer, l'Anna m'agafava de les mans i deia exactament això ho tinc gravat. Però collons, com és possible que no haguem treballat tu i jo mai? Hem de fer alguna cosa per solucionar-ho. Jo deia, home, esclar, ho hem de fer-ho. Però ella treballava molt pel seu compte, tenia moltes ofertes, jo per sort també, i mai vam arribar a coincidir. També és veritat que mai ningú va voler associar-nos a cap projecte. No és que diguéssim que no. Jo no recordo cap projecte que m'haguessin parlat on hi havia Analitzaran, i crec que tampoc en cap projecte seu. Estàvem tots dos ocupadíssims amb altres aspectes.
Bueno, us heu retrobat,
no,
ara. Si em permets que t'ho tegi, eh?
Per mi és emocionant saber que ara en el meu currículum hi ha el nom d'Analitzaran i, a més, amb el títol d'un premi butaca honorífic com és aquest.
I tot això que hem parlat ara coincideix també amb l'estrena aquesta setmana, fa pocs dies, d'un documental dedicat a la teva figura, que es diu Josep Maria Pou, el hombre que respira teatro, un magnífic documental on es desgrana una mica, es fa una mirada amb tota la teva carrera teatral, personal també, pels escenaris i com també ha evolucionat el món del teatre des de quan vas començar als anys 60 fins avui en dia, que per això t'ha canviat i molt, i per bé, no? Perquè abans, als 60 érem uns màrtirs dels escenaris, per dir-ho d'alguna manera, no?
Jo crec, si em permets, que una de les millors coses del documental no és tant allò que dedica a la meva persona i a la meva carrera, sinó que mitjançant aquest viatge es pot veure molt bé com era el teatre dels anys, bueno, de l'any 70, quan jo vaig debutar, el 68 vaig debutar, fins ara, com ha anat evolucionant. Plàsticament es pot veure, gràficament, amb els fragments d'obres que surten, però també en el recorregut de programacions i d'interès teatral que hi havia aleshores i ja. Jo vaig tenir la sort immensa, i això també va marcar molt la meva carrera, de poder debutar en un muntatge històric del teatre espanyol. Històric no perquè hi fos jo, ni molt menys, que llavors era un mindundi que no em coneixia ningú, encara estava a l'Escola d'Arte Dramático, però perquè va ser un... Jo crec que en el teatre espanyol i el teatre contemporani es pot parlar molt bé d'un abans i un després de l'estrena de Marat Sade, que va dirigir Adolfo Marsillà, que l'any 68 va ser el primer gran text de teatre polític i d'un teatre que proclamava la revolució de tot tipus des de dalt a l'escenari, que s'estava fent a tot el món, que semblava que en aquella època no s'hauria pogut mai fer a Espanya, i que van coincidir una sèrie de circumstàncies, una voluntat d'apertura per part del Ministeri de Cultura en un moment, potser perquè veien que allò ja s'estava acabant, i poder participar i viure la creació per part de l'Adolfo Marsillach i Paco Nieva Lassanol d'aquell muntatge de Marat Sade, i sobretot viure aquelles representacions, a mi em va marcar molt i em va fer entendre quin era el compromís d'un actor, no ja com a actor, sinó com a ciutadà també, amb la societat en la qual estava.
I qui va donar el vistiplau a que es pogués fer aquella obra en aquell temps, en aquell any?
Doncs, bé, el Ministeri de Cultura, en aquell moment...
Que Fraga?
No, era Informació.
No, era Informació i Turisme.
Informació i Turisme, Cultura no existia.
Si no recordo malament, pot ser que fos Blas Piquer en aquell moment.
Pío Cabanillas.
Crec que haurien de mirar la fetge, vosaltres ho podeu saber millor que jo.
Robles Piquer?
Ah, Robles Piquer, això volia dir, Robles Piquer. Robles Piquer, en qualsevol cas,
sí, era dels més aperturistes.
Director general de teatre.
Cunyat de Fraga.
Hi havia ja un cert sentit d'aperturisme, no? I suposo que van... He de dir que allò era una producció que també marca molt de com és el moment, de com era aquell moment teatral i és el d'ara. Era una producció particular de la companyia particular d'Adolfo Marsillach i era un repartiment de 40 actors. Vull dir, llavors hi havia companyies particulars, negocis particulars, empresaris que s'atrevien a fer aquest tipus de muntatges. Avui en dia és impensable, absolutament impensable. I Adolfo va arribar a un acord, Adolfo va demanar una subvenció d'ajuda pública, que n'hi havia petites en aquell moment, subvencions, va demanar una subvenció, i llavors el Ministeri d'Informació i Turisme va ser el que va dir no només una subvenció, sinó que volem d'alguna manera programar-ho en el teatre que tenien, que era el seu teatre, que era el Teatre Espanyol de Madrid, que era el teatre oficial. El fet de programar-ho en el teatre suposava també una més gran quantitat de recursos i de més, i així, d'alguna manera, aquell ministeri es va posar una medalla de auspiciar l'estrena d'un gran text polític revolucionari.
Impensable en aquells moments.
Jo recordo que vam estrenar el Teatre Espanyol de Madrid amb tot el teatre rodejat de grisos, de tanquetes de la policia, en els passillos de camerinos del Teatre Espanyol, els tres únics dies que vam fer la funció a Madrid, tres únics dies, a la porta de cada camerino hi teníem un gris, un policia. I entre bastidores en el teatre també estava ple.
I els que no es veien, veure.
I llavors, al cap dels tres dies de Madrid, vam venir a estrenar-ho aquí al Teatre Poliorama a Barcelona, on també va ser un aconteixement brutal. Jo recordo, si em permeteu, em talles quan... Recordo la nit de l'estrena del Marat Sade en el Poliorama, al cap de tres setmanes d'haver-la fet a Madrid, i aquí a Barcelona ja va debutar per fer una llarga temporada, una temporada sencera, no només tres dies com havia sigut a Madrid. Doncs recordo que a l'acabar la funció, quan els actors vam sortir del teatre ja, ens vam trobar que tot el públic que havia estat veient la funció no havia marxat a casa seva. Estava a les Rambles, ocupant les Rambles, davant del Teatre Poliorama, per continuar aplaudint a mesura que els actors anàvem sortint del teatre. I en allà es va formar una tertúlia a manera de celebració, com les de la Font de Canaletes en qualsevol partit del Barça, amb un motiu teatral, i la gent no se'n anava a casa seva ni va començar a desfilar cap a casa seva fins ben bé a les 6, quarts de 7 del matí.
Companys de taula, endavant.
Aquestes històries que explica són fantàstiques, però ara quan ha dit el Losada que l'Alizaran i tu no havíeu treballat junts, i jo m'he traslladat a quan vaig començar a fer periodisme de teatre l'any 82, que és quan tu arribes aquí, que hi havia una idea molt clara que el teatre de Barcelona estava molt més evolucionat, i el teatre de Madrid encara era el sofà i la gent circulant al costat del sofà. No, hi havia com un trencament entre la gran acció teatral de Barcelona i la gran acció que existia a Madrid, però que no hi havia una relació. No. Jo crec que hi havia admiració per part de Madrid sobre el Teatre de Barcelona, però no hi havia certa sensació de rebuig a tot allò que arribava de Madrid.
Jo crec que injusta, absolutament injusta. Et dic això perquè jo sóc, sent ara, i m'entusiasma ser-ho, representatiu en els últims anys del teatre català, però jo sóc un producte del Teatre de Madrid. Jo vaig començar a fer teatre a Madrid. Jo no vaig venir a fer teatre a Barcelona. Més ben dit, no em van trucar i fer una oferta per fer teatre a Barcelona fins al cap de 20 anys que jo estigués fent una carrera teatral a Madrid. Jo vaig començar fent teatre a Madrid, debutant amb aquest Marat Sade, i vaig continuar, vaig tenir la sort d'entrar a la companyia Maria Guerrero. Sí, és veritat que a Madrid encara hi havia un teatre, diguem-ne, comercial, d'empresaris particulars, on es feia molt un teatre, diguem-ne, d'evasió, o un teatre de tresillo.
Bueno, tresillo, el sofà...
Però al mateix temps, no és veritat que fos l'únic teatre de Madrid. Al mateix temps hi havia un teatre com el Teatro María Guerrero, donde José Luis de Alonso va estrenar els primers Ballins Clans, els primers Ionesco, i es feia un teatre interessantíssim. Està a les hemeroteques i està en els llibres. El que passa és que quan des de Catalunya es parlava del Teatre de Madrid, s'agafava sempre l'exemple aquest del teatro barato i de comèdia de tresillo, però al mateix temps s'estava fent un altre teatre de molta categoria i molt bo. Sí, és veritat que a Barcelona va arribar un moment, perquè aquest mateix teatre dolent que es feia a Madrid es feia a Barcelona abans del 75. També es feia, primer, perquè hi havia una comunicació molt directa, però molt, entre Madrid i Barcelona. El 90% dels espectacles que s'estrenaven a Madrid se sabia que després de Madrid vindrien a Barcelona. El Teatro Barcelona, el Teatro Talia, es nodrien amb espectacles de Madrid, més que amb espectacles de producció pròpia catalana. Els espectacles estrenats de Madrid, totes les comèdies de Tresillo, tant de Leznables, venien a Barcelona, feien temporada a Barcelona i omplien els teatres de Barcelona també. Però a Barcelona, el que és la professió d'aquí, diguem, el conjunt teatral d'aquí, va arribar un moment que va fer crisi total i va coincidir, lògicament, amb el final del franquisme, el principi de la democràcia, i amb una cosa que sí és veritat que va donar caràcter a Barcelona que no tenia Madrid en aquell moment, i crec que aquesta és la gran sort de Barcelona. A Barcelona van sortir, van créixer, van néixer els grups.
Els comediants.
Van néixer el teatre lliure, comediants, joglars, etcètera, etcètera. I aquest teatre nou, que feien un teatre nou, un concepte nou de teatre, i al mateix temps amb aquests grups naixia també un públic nou, això és important, un públic jove i molt, molt adherit a aquest teatre, va fer que el teatre d'aquí a Barcelona evolucionés d'una altra manera. He de dir que algun dia s'haurà d'escriure aquest llibre, que encara no hi és, amb unes certes injustícies també. O sigui, quan la famosa assemblea d'actors en aquí, que va acabar amb tot el teatre comercial de Barcelona, diguem-ne, es va fer punt i ratlla amb molts professionals, amb molts actors i directors que fins aleshores havien intentat, des de l'Escola Adrià Gual i des de molts grups interessants en aquella època anterior, però es va fer creu i ratlla i es va prescindir d'ells, i només es va construir un nou teatre a Catalunya amb la gent nova, i es va fer alguna certa injustícia amb molts actors grans que llavors, per sort, el lliure va anar recuperant, com Rafael Anglada i demés, però hi va haver un moment d'una certa quasi purga, no? Ara, bé, perdó, m'estic estirant massa.
Estàs explicant la història de Catalunya teatral. Sobretot després de la mort del Franco.
Mateu, i acabo amb això, aquest tema. Jo recordo que quan jo vaig fer per primera vegada teatre a Catalunya en català, que va ser l'any 82, quan, com he dit, ja feia 20 i pico d'anys que feia teatre a Madrid, i la gent em coneixia molt a través dels Estudio Uno que feia, la gent es va quedar esturada una mica quan venien al Teatre Romea a veure'm. Vaig estrenar És així, si us ho sembla, de Pirandello, en català, quan veien aquell actor que coneixien dels Estudio Uno i de Madrid parlant català, no? I la gent venia i em deien: escolti, però vostè on t'ha pres a fer teatre d'aquesta manera? Jo els deia: a Madrid. I llavors la gent automàticament feia un pas enrere i posaven una cara molt sèria. Ah, sí? Ah, però com és això? Dic: sí, jo fa 20 anys que estic fent teatre a Madrid. I no en tenien ni punyetera idea. És a dir, a mi em van descobrir quan vaig fer teatre català. Això no deixa de ser una mostra d'una certa falta d'interès del teatre que es feien allà.
O que s'ha viscut d'esquenes, no?
Hay que decir lo que es justo.
Sí, estàvem parlant d'això dels Estudi 1, no? Ara trobem a faltar tota aquella programació cultural, ara que estem als 50 anys. Hi havia els últims anys de televisió que eren blanc i negre i tot el que vulguis. Teníem el Cineclub, l'Estudio 1, el Pequeño Teatro, crec que era. Hi havia molts espais, Encuentros con las Letras, que durava una hora i mitja, un escriptor parlant. Teníem les entrevistes,
La clave,
teníem les entrevistes de Soler Serrano a fondo,
els programes de Sánchez Dragó,
exacte. Tot això ara, diguem, estem parlant més de Belén Esteban, no parlem de Pirandello, no?
impensable. Vamos, una notícia molt recent. Jo vaig estar la setmana passada, el divendres de la setmana passada, en un programa gravant a Sant Cugat a Televisió Espanyola, un programa que feia anys que es feia, que es deia Cultures 2,
sí,
que jo hi havia anat ja moltes vegades, i quan vaig entrar en el plató a gravar, em van dir, Josep Maria, vens a l'últim programa. Mm. Ens acaben de comunicar que ja no es fa més el programa. Desapareix de la programació, crec que és a finals d'aquest mes.
Sí.
És una mostra del que està passant ara. Quants programes de llibres o de teatre o de més hi ha a televisió? Jo diria que la televisió nacional no n'hi ha cap. No. Hi ha informació de llibres, informació, sí, de teatre en algun programa mínimament en poc
poqueta
espai,
cosa,
però
cosa.
Res més, no?
Manel. Sí, no, jo li volia preguntar que hem fet aquest repàs i realment està molt bé, però ara la fotografia del teatre tant a Madrid com a Barcelona, que vostè ho coneix perfectament, on situaria en Barcelona? Perquè de fet cada any van tots els productors de teatre van exhibint la bona resposta de públic que hi ha a Barcelona. Al marge del número de persones que va al teatre, la qualitat, perquè són també espectacles diferents. A Madrid primen més els musicals, s'han especialitzat molt més en musicals. Com veu aquesta dualitat entre les dues ciutats?
Bé, jo crec que a nivell, sí, és veritat que a Madrid va descobrir fa cosa de... Bueno, crec que el Rei León porta ja 15 anys en cartellera, o sigui que, bueno, a Londres, a Nova York en porta 40, o sigui que no. Però va descobrir aquesta vena dels musicals i van haver uns empresaris, potser amb més poder i de més econòmic, que van apostaron pel musical. Però també s'ha de tenir en compte que si a Madrid hi ha aquesta oferta de grans musicals molt més ampla de la que hi ha a Barcelona, és perquè Madrid també té un tipus de públic turista ocasional i de turista nacional. Vull dir que va molt al teatre a veure aquest tipus de musicals perquè el títol els hi sona de què, coses de Londres, Nova York, i els hi sembla molt d'aquest públic que el fet d'anar a veure un musical els fa com més internacionals també, més enllà de que els agraden el gènere. Aquesta és la meva opinió. En Madrid té un gran públic pels musicals perquè té molt, encara segueix tenint molt turisme interior, turisme espanyol, cosa que no passa a Barcelona. A Barcelona hi ha molt de turisme, però és més turisme internacional. Llavors, és molt difícil que ompli els teatres d'aquest turisme internacional, els teatres de producció pròpia d'aquí, per una qüestió idiomàtica només, no? Però deixant a part la vessant dels musicals, Barcelona en aquest moment té un enorme avantatge sobre Madrid, té molta més, jo dic objectivament perquè conec molt bé els dos camps, té molta més, té una programació molt més interessant que la de Madrid, l'oferta de temàtiques, l'oferta d'espectacles i una cosa fonamental, hi ha l'ofici, és a dir, les noves generacions d'actors, directors, escriptors, escenògrafs, etc., del món teatral, noves, tenen molta més activitat i són molt més emprenedors que a Madrid. Hi ha molta més, no sé si la paraula seria emprenedoria, doncs aquí hi ha molta més emprenedoria que a Madrid. Hi ha molts més espectacles de gent jove i la prova és que la Beck i la Villarroel, i jo crec que a Barcelona hi ha un mínim de, es podria parlar quasi de 10-12 sales, sí, petites, que tenen moltíssima programació al llarg de la temporada, que cada temporada estrenen un mínim de 3-4 i a vegades 5 obres d'autors diferents, amb actors diferents i directors diferents, tots ells nous, tots ells joves, i que ells mateixos d'alguna manera promouen els seus espectacles. Quan jo vaig començar amb això, i fins fa no fa gaire, i encara passa bastant, en un sentit de l'ofici que té certa gent de Madrid, uns actors, quan un actor acabava una feina, es quedava a casa seva i esperava que truquessin per telèfon i que li oferissin una nova feina. Això a Barcelona no està passant de cap manera, em consta. O sigui, no hi ha cap actor que estigui a casa seva esperant que el truqui. Quan un actor està a punt d'acabar una feina, ja s'ha reunit amb altres dos o tres companys i ja està, ja té un projecte per presentar-lo, per demanat, per suposat, demanant ajuda pública, a més, però per ir parlant amb les sales petites i buscar-hi un espai. Jo puc parlar de l'experiència que tinc els últims anys com a director del Teatre Romea. El Teatre Romea és un teatre amb unes característiques determinades i que té una programació on hi caben, diguem-ne, 4, màxim de 5 espectacles l'any, no més de 4 i de més. I jo rebo trucades i propostes de gent que vol venir al Romea a fer la funció contínuament, jo i la productora Focus. No podem donar abast a tothom. Però crec que això és la gran diferència de Madrid, la gran capacitat d'emprenedoria i d'experiments nous. Té molt a veure, també, que a Barcelona, per exemple, hi ha un lloc com la Sala Beckett, que ha estat una escola...
L'Obrador.
L'Obrador ha estat una escola d'autors i de professionals del teatre, i que d'allà ha sortit molta gent amb un concepte nou. A Madrid en aquell moment he de dir que jo que hi vaig, i cada espectacle que el faig també a Madrid i és molt ben rebut, hi ha menys oferta que a Barcelona. En aquell moment hi ha, o sigui, cada dia a la cartellera hi ha més espectacles a Barcelona que no pas a Madrid, i que a Madrid diguem-ne que funciona bastant bé els teatres públics, perquè es permeten per pressupost poder fer un teatre, diguem-ne que més vistós o més espectacular o més arriscat inclús, que l'empresa privada, i l'empresa privada intenta sobreviure amb funcions més o menys comercials que puguin omplir el teatre, però molt diferent aquell teatre de Tresillo del que parlàvem abans. Ara, diguem-ne que el teatre més comercial que es fa a Madrid no deixa de ser un teatre amb un cert nivell, és dir, el que abans era, no vull dir noms, d'autors de pacotilla, diguem-ne, avui en dia són noms com Yasmina Reza, sí, o Florian Zeller, o noms de l'últim teatre francès o del nou teatre americà, també, i bueno, aquesta és la diferència.
Parlaves de Barcelona, de Madrid, tu ets un amant de Londres.
Per descomptat.
Vius a Londres?
Jo és que vaig néixer aquí.
Viuries a Londres, no?
Jo hauria d'haver nascut a Londres, es van equivocar. Es va equivocar completament.
Els teus viatges a veure...
Sí, no, són imprescindibles. Per mi és com anar a carregar bateries.
Sí?
Jo noto perfectament, però això des que tenia 18 anys, El meu primer viatge a Londres ja va ser amb 18 anys, i a Nova York...
Per intercanvi del cotxe, no? S'ha explicat abans, no? Li vas dir al teu pare que els diners del cotxe...
Quan jo vaig complir 18 anys, jo li vaig dir al meu pare: no, jo no vull que em regalis cap cotxe, ni em vull treure el carnet de conduir. A mi em dones l'equivalent en diners del que això significa, l'equivalent en peles, i vaig fer el meu primer viatge a Nova York i després el meu primer viatge a Londres. I a partir d'allò em va marcar moltíssim, però sobretot Londres. No només pel fet que hi pogués anar en aquella època, jo vaig, clar, amb l'edat que tinc, jo vaig estar a Londres, i quan vaig arribar a Londres el primer dia me'n vaig anar directament a Carnaby Street, perquè era un santuari per la gent de la meva època, i em vaig plantar davant de la botiga de Mary Quant, que era l'únic que hi havia a Carnaby Street, que dava sentit a tot aquell moviment que va néixer, no? I per mi Beatles, Mary Quant, David Bowie i demés eren la cultura del moment. Però també és veritat que, coneixent Londres, em vaig conèixer llavors i em vaig aficionar molt. Hi ha un Londres que m'entusiasma, que és Londres de l'Oscar Wilde i el Londres de Dickens anterior. Tota la literatura i la cultura anglesa és una cosa que em té captivat, i si entres a casa meva semblarà que visquis en una casa de Londres en aquell moment, menys les moquetes de les cases angleses, que no suporto.
Això no,
Les moquetes de les cases angleses no em deixen respirar. Però llibres i demés, trobaries la meva biblioteca amb un 80% de creadors anglesos.
A mi m'agradaria preguntar-li per la famosa pel·lícula on aquest actor que ha fet de tots els personatges possibles... Al final...
L'ha escollit ell, aquella pel·lícula,
Té que anar a un personatge, bueno, que explica molt bé el segle XX a Catalunya, com és Jordi Pujol, no? Bueno, com ho va treballar? Ja sé que no ho va treballar massa com el personatge. I la qüestió interessant de que tot era digital, o sigui, com una gran mentida, no?
Sí,
una pel·lícula que en realitat era una gran mentida, i quan alguna de les escenes estan mirant el Canigó, si no recordo malament, no hi havia Canigó ni hi havia
no,
res.
No,
hi havia un trama verd.
No,
ni tan sols verd. Acaba, ja t'explicaré.
No, ja està, no era verd.
No, sí. A veure,
anem
primer per la part tècnica, diguem, no? Sí. I llavors ens fiquem amb la part
del personatge
i de més. Sí, és la primera vegada que es va... no deixava de ser molt arriscat, no havia fet mai ningú, no només a Catalunya, sinó a Espanya, de fer una pel·lícula. No hi ha sobre croma, sobre els fons això, verds, però, que hi estem croma. Molt acostumats i de més, en programes de televisió, no es va fer amb aquest sistema. Es va fer amb un altre sistema que consistia en un plató, o sigui, vam fer tot, exteriors i tot, a dintre d'un plató, plató allà a la plaça de les Glòries, no? I un plató on ens envoltaven unes pantalles de cinema gegantesques on es projectaven els escenaris pel qual transcorria l'acció. És a dir, el Canigó i aquella passejada per un bosc que fèiem jo com a Jordi Pujol i en Lluís Soler com a mossèn Ballarín, tot allò, passejàvem davant d'una pantalla on estava projectat i es anava movent al mateix temps que nosaltres tot un bosc. Quan jo estava ficat a dintre d'un cotxe amb el meu conductor davant, atravessant, per exemple, el Passeig de Gràcia de Barcelona, jo estava al mig d'un plató, assegut a dins d'un cotxe, i hi havia quatre pantalles on es anava projectant les façanes del Passeig de Gràcia que anàvem passant i que es anaven movent al mateix temps que nosaltres. Una tècnica de cinema que els americans i els anglesos feien servir des de fa molts anys ja, des de fa, bueno, molts no, però últimament, sobretot amb l'èxit de les sèries de televisió i la quantitat de treball que hi ha, que el públic no coneixia mai, però ja ha vist molta, però aquí no s'havia fet mai. Va ser una idea d'en Manuel Huerga, que és molt aficionat a tota la tecnologia i a l'avantguarda, el que va proposar fer la pel·lícula d'aquesta manera. Va ser difícil pels actors, he de dir-ho, perquè és molt difícil treballar en un lloc buit i tenir que imaginar-te tota la resta. Més enllà de les cadires a les que seies, a la taula on t'havies de posar la mà, no hi havia res més, perquè l'altre tampoc ni tan sols ho veies tu. El que hi havia era que en lloc de el que diem els actors, un combo, un monitor, on el director està controlant el rodatge des d'una única pantalla, en aquí el que hi havia era com, jo crec que eren 8 o 10 pantalles enormes, diferents, amb 8 o 10 tècnics, que cada un anava sumant el que hi havia en aquell moment al plató i construint una única imatge. Això va suportar una llarga temporada de postproducció, que es diu. L'editatge va ser molt més llarg del normal, precisament perquè era una tècnica nova.
Molt complexa.
I això és el que ha fet, crec jo, aquest sistema, que la pel·lícula tingui com un look que potser al públic el sorprèn, el desorienta una mica. Té un look fred, té un look que a vegades pot ser inclús mecànic, a vegades es veu una mica la trampa d'aquesta tecnologia, però que jo he de dir, i tu has empleat una paraula, Àlex, que a mi crec que és molt encertada, fa que la pel·lícula tingui tota ella un to, tingui una distància, un to de mentida.
Una mentida.
Mentida. Això que fem és veritat, però també pot ser mentida. I llavors, el que acaba de donar-li el toc final a la pel·lícula és, que va ser idea del director i de Toni Soler, que és el guionista i responsable de la pel·lícula, és que al final es desmunta tot això. Al final van voler que quedés clara una cosa. La pel·lícula, si us en recordeu, acaba en un moment en què jo em trec la roba de Jordi Pujol, després d'haver fet una escena davant d'un balcó, em trec la roba de Jordi Pujol, em poso la meva roba particular, agafo la meva motxilla i vaig atravessant el plató camí de la porta de sortida, i a mesura que vaig atravessant el plató de cinema van desapareixent els decorats fins que jo surto i s'acaba. Era una manera de dir tot això que hem vist era una pel·lícula. Ficció basada en la realitat.
No sé si això estava abans del principi de començar a fer la pel·lícula, però bueno, és una forma
de... Ah, sí, això hi era abans de començar.
Sí?
No recordo exactament si això era ja a la primera lectura de guió que vaig llegir o va ser una cosa posterior, perquè des de que em van oferir el guió per primera vegada i el vaig llegir fins al començament del rodatge, com és habitual, va passar molt temps, bastants mesos, no? No ho recordo exactament.
I el personatge, ara que està...
I ara
el dilluns mateix que entra a Capilla...
Mira, quan em van... Explicar, quan em van trucar per fer. Jo estava a Bilbao, precisament fent aquest Falstaff amb en Calixto Vieito, i rebo una trucada del Paco Escribano, de Minoria Absoluta, i em diu: Josep Maria, ens agradaria parlar amb tu d'un projecte. I vaig dir: bueno, doncs parlem. I em va dir: no, però per telèfon no, perquè és un projecte molt especial, molt particular, ens agradaria, tens algun moment que puguis venir a Barcelona, o si no anem nosaltres a Bilbao? I vaig dir: no, un dilluns que és dia de descans vaig a Barcelona. I vaig venir a Barcelona expressament per parlar d'aquest projecte, i em vaig reunir en el restaurant d'un hotel amb Toni Soler, el guionista, i Escribano, que al mateix temps eren productors, i amb altra gent, altres coproductors també, perquè la pel·lícula no és només de Minoria Absoluta, sinó també coproduïda amb altres productors. I bé, em van explicar el projecte: volem fer una pel·lícula sobre Jordi Pujol, sobre la família de Jordi Pujol, sobre el cas de corrupció, els diners, la deixa de l'avi, tot això. I ha dit: ah, molt bé, molt bé, bueno, em sembla molt valent, no? I és una pel·lícula que s'ha de fer, com encara en queden moltes altres per fer sobre la història més recent de Catalunya. I em van donar, i després d'explicar-me com era la pel·lícula, quin seria l'argument, quina intenció tenien i de més, encara no estava decidit. En aquell moment la pel·lícula s'havia de fer segons el sistema tradicional, no estava decidit fer-la amb aquest sistema nou, això va venir després. I vaig dir: ah, molt bé, fantàstic, em sembla una molt bona idea. I en un moment determinat, quan ja portàvem una hora de conversa, em diuen: té el guió, em porta't el guió, llegeix-lo amb calma i ja ens diràs tu la resposta, si vols. Jo recordo que vaig agafar el guió, vaig fullejar-lo, que en fem tots això, i sí, però no m'heu dit quin és el meu personatge, perquè fins aleshores no m'havien dit que jo volia que fes de Jordi Pujol. Dic: no m'heu dit quin personatge, per buscar el meu personatge. I m'han dit: no, en Jordi Pujol, esclar. I em vaig quedar, dic: escolta. Vaig quedar astorat i vaig dir: recordo, i m'ho recordo a vegades el Toni Soler, i m'ho recordo l'Escribano també, recordo que el primer que jo vaig dir, ells ho recorden, vaig dir: però escolta, collons, jo no em deixaré tallar les cames. Jo no, la primera frase que em va sortir...
Perquè hi ha una diferència com de 30 centímetres.
Un 95.
No, hi ha una diferència de 45 centímetres, almenys. Jo no sé, jo faig 1,95 m, feia, ara ja em vaig encongint. No sé si el Pujol deu arribar a 1,70 m.
Ara menys, ara menys.
Doncs no, ara menys, per descomptat. Això va ser la primera frase que em va sortir, i em va dir: no, de cap manera. I llavors vam començar a parlar del Jordi Pujol que volien que fes jo. I em van dir una cosa que va ser la cosa que més em va enganxar i em va convèncer. Em van dir: no volem, això no és un Polònia, no volem fer un Polònia, no volem cap imitació del personatge, en absolut, no volem ni els tics del personatge ni res de res, volem, no som tontos, em van dir, ja ho sabem que tu en 1,95 m, la gent no es pot creure que tu ets en Jordi Pujol. Si volem que ho facis tu és precisament per això, per no fer la imitació de la figura. Clar. El que sí volem és que, i ara potser he de dir alguna cosa que pot semblar vanitat, però ho dic amb la màxima humilitat, el que sí volem és que ens dongui un actor, que ens dongui la imatge del poder i la imatge de l'autoritat. I això, tu com a actor, ho dones milions, sembla, que altres actors. I és això el que volem, a pesar de l'enorme diferència física que hi ha entre Jordi Pujol i jo. I més enllà d'això, també volem que el fet de que el protagonista de la pel·lícula, en Jordi Pujol, no tingui res a veure físicament en Jordi Pujol, ajudarà a que el públic vegi la pel·lícula amb una certa distància. No? I així va venir tot. Llavors va començar el meu procés de començar a preparar-me el personatge, però he de dir que no em va costar gaire, perquè bé, jo he portat 40 anys de la meva vida veient contínuament el Jordi Pujol, fotos cada dia al diari, imatges cada dia a totes les notícies, tant a la televisió catalana com a les televisions altres, i per altra part trobant-me'l moltes vegades en moltes coses en la vida social.
Però, i vas parlar alguna vegada abans? O t'ha trucat després?
No. En motiu de la pel·lícula jo no he parlat mai amb Jordi Pujol. Jo, per descomptat, no em vaig atrevir a trucar-lo, ni vaig rebre mai trucada cap ni una de ningú, ni del Jordi Pujol, ni de la família, ni abans ni a posteriori, en absolut. Jo no he tingut cap contacte en absolut, ni una sola paraula. Sé, em consta, perquè ho ha explicat ell, que el Toni Soler quan van aparèixer les primeres notícies a la premsa de que es preparava el rodatge d'aquesta pel·lícula, el Toni Soler sí, va, com a guionista de la pel·lícula i com a productor, ho explico perquè ho ha explicat ell públicament, ell sí va tenir una trucada, suposo que d'alguna secretària, dient que en Jordi Pujol li agradaria molt tenir una conversa amb ell. Ell va suposar, mai li van dir quin era el motiu de la conversa, va suposar que potser el motiu de la conversa era aquest, no? Acabava d'aparèixer la notícia d'aquest rodatge. I va dir, sí, sí, molt bé, doncs parlarem, encantat. Però va dir, bueno, doncs ja l'avisarem, no? Si vostè accepta la conversa. I va anar passant el temps i mai va rebre la trucada per dir tal dia, tal hora, i mai es va produir aquesta trobada. O sigui que llavors l'únic que sé de la pel·lícula, el que podeu saber vosaltres com a periodistes, és que al cap d'un...
Et van engrescar el personatge, coincidint,
no? No, coincidint amb l'estrena, un dels fills va fer unes declaracions a la premsa dient que pensava portar-ho judicialment i fer una denúncia als responsables de la pel·lícula per falsetats o no sé què. Crec recordar, si no m'equivoco, que va ser el Josep el que va fer aquestes declaracions, però mai se n'ha sapigut res, tampoc. Ara, tornant a la preparació del personatge meva, no vaig tenir cap contacte amb Pujol, però la imatge de Pujol és tan present, sapiguent, a més, que jo no havia d'imitar ni aquell famós del... ni les tancades d'ulls, ni aquells tics d'en Pujol. Jo vaig construir el personatge d'un senyor que mana, d'un senyor que té el poder a les seves mans i que té una idea del poder. Però per sobre d'això, el que hi havia a la pel·lícula també era una cosa fonamental, que era el d'un pare de família, el d'un cap de família. I jo he vist a moltes pel·lícules i he conegut inclús en famílies que estan a la vora de la meva, no a la meva concretament, però sí en famílies que he conegut, aquest tipus d'home de negocis que és pare de família però que delega totes les seves accions en la senyora i que ell pràcticament no sap ni quins són els gastos de la casa i de més. Aquesta actitud és la que jo vaig veure que tenia el personatge en el guió. He de dir que em van oferir per part de producció, lògicament hi ha una quantitat de material que es podia disposar d'ell, de documents, documentals, filmacions, i no em vaig voler veure cap ni una. Jo vaig començar una collita per és un mètode molt especial que em vaig inventar en aquell moment. Vaig pensar que lo important era veure les expressions facials d'en Jordi Pujol, el que em podien inspirar a mi. I llavors, per tenir més clar el que és una expressió facial concreta de la cara d'en Jordi Pujol en diferents moments i actituds i sentiments i emocions, era molt millor la foto fixa que no pas la imatge en moviment, no? I em vaig dedicar a través d'internet a recollir fotos de Jordi Pujol, i en aquest moment em sembla que encara us podria ensenyar el mòbil, i aquí n'hi deu haver potser 800 o 1.000.
I les vas analitzar totes.
Mils de fotos de Jordi Pujol, i curiosament això me'n vaig donar compte a posteriori, durant el rodatge. Tota aquesta labor, abans del rodatge, de moltes hores davant del meu ordinador, buscant fotos, i baixant fotos, i guardant fotos d'en Jordi Pujol, però veient-les cada vegada que veia una foto, la triava, decidia guardar-la i de més, era ja un treball. Era un treball d'anar estudiant
dins el personatge,
amb aquella fisonomia, de tal manera que em vaig trobar amb mils de fotos. Vaig anar fent unes purgues, em vaig quedar només amb 200 i pico de fotos que em semblava que eren expressions facials de moments diferents, divertits, preocupats i de més d'en Jordi Pujol. I aquesta imatge és la que vaig intentar mantenir sempre, tenir al cap durant les diferents seqüències del rodatge. I jo recordo que estava... Mira,
bueno, està passant el temps volant,
passa el temps volant i jo xerro massa, em sembla.
I escolta, Josep Maria...
Mira, és que ara recordo que tinc aquí una prova fehaciente, no us ensenyaré les mil fotos, però sí us ensenyaré el fons
de pantalla... La pena que els ullers ho puguin veure la situació actual que tenim.
El fons de pantalla del meu mòbil...
El Josep Maria pot buscar les fotos.
El fons de pantalla del meu mòbil durant el rodatge.
Mira-ho.
És la foto del...
Sí.
President Pujol, amb un sillón. No?
Aquest va ser el meu fons de pantalla durant el rodatge.
Molt bé.
I en aquesta actitud, aquesta és la foto, aquesta és l'actitud del Jordi Pujol, que jo vaig pensar que era la més adient per la pel·lícula.
La puges a la web.
I cada dia,
sí, cal pujar a la web.
Cada dia abans, de començar el rodatge, o al mig del rodatge, en alguns moments en què jo no tenia que rodar i havia de descansar, agafava el meu mòbil i em posava a mirar aquesta foto. Aquesta va ser el meu mètode de treball d'interpretació.
Ens queden 4 minutets de programa.
Li volia preguntar que precisament per mi, a part de la pel·lícula, hi ha una obra de teatre que identifica molt el que va ser el pujolisme, que és Justícia,
sí,
i que es va parar pràcticament, va arribar la pandèmia, mm-hmm, i van ser pocs els espectadors perquè no hi havia més sessions, no? I no sé si es podria tornar a veure aquesta obra, però en tot cas, com podem explicar al que no la va veure per què és tan important, o per què jo crec que és important en aquest context
històric? Sí, és una pena que Justícia tingués l'accident de la pandèmia que la va tallar. He de dir que fins al moment de la pandèmia van ser pocs relativament en quant als molts que podríem, però van ser molts els que van obrir el teatre, i quan es va tallar, quan es van interrompre, encara quedava un mes i mig de funcions i ja estava tot venut i de més, i es va quedar allà. Aquella funció estic segur que no va agradar massa a certs dirigents o militants o gent amb poder o capacitat de decidir, concretament de Convergència i Unió, suposo. L'èxit de públic va ser enorme, era una obra que explicava els anys centrals del pujolisme, diguem-ne, a través de la vida d'un jutge corrupte, més o menys, encara que mai es feia directament, basat en els fets d'un jutge que coneixem molt bé amb noms i cognoms i que va acabar molt malament d'aquí a Catalunya, més o menys, eh?
No estic,
que
estic,
podria ser estil.
Però hi havia unes escenes, concretament hi havia una escena concretament que jo crec que és la que feia més pupa, on un conseller de la Generalitat anava a veure el jutge a casa seva, jutge corrupte, just 24 hores abans del judici, i tenien una conversa molt important on el conseller li feia una espècie de xantatge en aquest jutge respecte als secrets que havia de mantenir. Aquella escena era escena central i fonamental, i és la que feia més mal, suposo, a la classe política. Total, es va acabar per culpa de la pandèmia, es van interrompre les representacions, i era dir que en aquell moment tots els actors vam rebre la notícia i l'oferta del Teatre Nacional de Catalunya de que a la temporada següent, lògicament, i tenint en compte l'èxit i la demanda que hi havia i la gent que ja havia començat a comprar entrades i no l'havia pogut veure, tornaria a programar-se la funció. I de la mateixa manera que vam tenir aquesta notícia, al cap de dues setmanes va arribar la notícia de que, de lo dicho, nada, que la funció no es tornarà a fer més, que ens n'oblidem, i a més hi és una pena gran.
Molt bé. Des d'aquí demanem que en algun moment es pugui algun productor...
Josep Maria Pou, 81 anys, jo no sé imaginar un escenari sense el senyor Pou l'escenari.
Moltes gràcies.
La gent de la loteria ben plena, no?
Sí. Està plena encara per l'any i mig que ve.
Bueno, això és una notícia. Tenim Josep Maria Pou per una pila d'anys encara. Gràcies per compartir aquesta conversa, senyor Pau. Moltíssima sort.
Gràcies per convidar-me.
I que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies també al Manel Manchón, al Sergi Dòria, a Alex Salmon, la setmana que ve més converses, cadena Cope Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.